Bé, avui és la segona xerrada del cicle Ciència i Espiritualitat que organitza la Càtedra Santaló de Lluís Santaló de la Universitat de Girona i la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Recordem que aquest cicle pretén ser un espai de diàleg entre ciència i espiritualitat, entesa aquesta com una recerca de l'ésser humà en les qüestions més essencials, com són, per exemple, qui som, quin és el sentit de l'univers, etc. També diem que és un espai de reflexió sobre el diàleg entre l'ésser humà i la natura. Dijous passat, l'Albert Bramont ens feia una meravellosa xerrada sobre la visió de la realitat que ens aporta la mecànica quàntica. Si recordeu, ens deia que aquesta realitat que defineix la quàntica està en suspens, que està farcida d'indeterminacions i que està governada per l'atzar. Avui, en David Jou continuarà endinsant-se en aquesta visió de la realitat que ens aporta la ciència, fent èmfasi en les dimensions espirituals d'aquesta. Sens dubte, aquest diàleg ciència-espiritualitat és un element fonamental en l'obra de David Jou. És segurament una de les persones en el nostre país que més ha reflexionat sobre aquesta relació o interacció entre ciència i fe, amb una peculiaritat bastant especial, la seva vessant poètica. Crec que no ens equivoquem gaire si diem que en David Jou la ciència, l'espiritualitat i la poesia formen una unitat. David Jou és catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a investigador en termodinàmica de processos irreversibles, ha publicat 5 llibres i uns 200 articles de recerca en revistes de difusió internacional, obra per la qual ha rebut diversos premis. És autor de nombrosos articles de divulgació científica i de diversos assaigs. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Doctors i membre corresponent de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturales. Paral·lelament a la seva activitat científica, ha publicat una extensa obra poètica que destaca pel conreu de temes científics, religiosos, cívics, cinematogràfics, etc. Pel que fa referència als seus llibres, destaquem els més recents i que estan totalment relacionats amb la temàtica d'aquest cicle. Aquests són Déu, Cosmos, Caos, Horitzons del diàleg entre ciència i religió, editorial Viena 2008, Reescribiendo el Génesis, de la glòria de Dios al sabotaje del universo, editorial Destino 2008, Cerebro y Universo, dos cosmologies, de les edicions de la Universitat Autònoma de Barcelona 2011, 30 poemes sobre ciència i fe, editorial Claret 2011, Poesia de l'infinit, ciència i mística, editorial Viena 2011, Introducción al mundo cuántico, de la danza de las partículas a las semillas de las galaxias, editorial Passado i Presente 2012. Heu vist que, per gentilesa de la llibreria Geli, allà al fons, en Xavier Delós, té una taula amb alguns dels llibres dels conferenciants d'aquest cicle. Per si us interessa, doncs els veureu i, si evidentment, si us voleu comprar, els podeu comprar. En tots aquests llibres que hem dit ara, es reflexiona des de punts de vista diversos sobre l'estructura física i lògica del món i les seves diverses interpretacions, científica, metafísica i religiosa. Els llibres d'en David Jou estan farcits, i crec que no exagero gens, de paràgrafs meravellosos, profuns i altament suggeridors. Si m'ho permeteu i per donar pas a en David a la xerrada, llegirem un poema del llibre 30 poemes sobre ciència i fe. El poema es diu Aquestes equacions. Aquestes equacions, hipotètiques, provisionals, no comprovades, tot i que velles, difícils i inquietants, que semblen descriure l'inici de l'univers o de tants universos com una escuma turbulenta on temps i espai es confonen, en fulguracions diminutes que apareixen i s'anihilen, on no tenen sentit l'abans, ni el després, ni la durada. Ho són ja tot? Són l'última resposta de les coses? Són l'últim balbuceig o l'última paraula? Que irracional pensar que la raó sigui només la raó matemàtica, tot i que sigui tan bella, tan pura, tan alta. Dir Déu vol dir de vegades raó, però una raó més ampla que la nostra, més simple que la nostra. Existència i sentit, llibertat, un amor infinit com a primera i darrera causa. Bé, David, moltes gràcies per estar aquí, i tu mateix.
Moltes gràcies per la presentació, gràcies per la invitació a participar en aquest cicle i gràcies a vostès per la seva presència. Com que hi havia altres conferenciants que parlaven de física quàntica o de neurobiologia, jo vaig triar el tema de la cosmologia, aquesta física com a unió amb la immensitat. I ara veurem quines coses em podria dir. Seguiré en alguns moments, alguns fragments del teu llibre, La poesia de l'infinit. En l'últim capítol d'aquest llibre parlava de mística de ciència i parlava bàsicament de la mística de la raó i la mística de la vida. La mística de la raó em referia a la raó física, la raó matemàtica, la raó teològica, i dintre de la mística de la vida, la lògica molecular de la biologia, la lògica històrica de l'evolució i la lògica cognitiva del cervell i de les xarxes neuronals. Llavors, aquí, doncs, volia destacar la combinació de mística i raó, perquè moltes vegades suposa raó i mística, no sempre han anat desunides. Històricament, mística i raó, els començaments, l'un a l'altre, perquè el que volien era arribar-se a unir amb el món, arribar a comprendre la totalitat a través de la intuïció o a través de la raó. Bé, ara, de manera que la raó la podem veure com un camí de veritat, a veure, però, sí, com un camí d'invent d'una altra realitat, com podria ser la raó matemàtica, o d'una exploració de quins podria ser de l'existència i l'entitat racional que hi ha en el món. A veure, sí.
El tècnic, un moment.
O potser, a veure, potser que ho agafi amb la mà. Veure, si ho agafo així...
L'altre dia anava bé.
Sí? No, així no funciona.
Ara tinc una, l'altre dia anava
bé. Sí, amb el micro que feia servir.
No sé si ja troba la solució.
Bé. És una cosa molt poc mística, aquestes interrupcions. Bé, a veure, doncs, segueixo provant. Bé, i ara la relació entre els humans i el cosmos actual, com la veiem, no s'entretalla, sí. A veure, i si no agafem aquell que tenia, però de tota manera anirem per anar avançant temps. Algunes coses que ens fa la de la nostra relació amb el cosmos és aquestes de som pols d'estrelles, són coses conegudes, som música de nombres, som germans de l'infinit, tanteig d'atzar, som lluita per la vida, som raó que indaga i som temps obert. I ara intentaré parlar d'aquests... A veure, sí.
Sí, millor. A veure.
Bé, a veure si ara no s'entretalla d'aquesta manera. Bé, i ara, abans de començar aquestes explicacions, llegiré, quan parlo de mística i de raó, quines coses que entenia per mística. I aquí deia, en parlar de mística, entenc un coneixement per interiorització, per intuïció, contemplatiu, unitiu, enllà del temps i del jo. I tinc presents, en concret, diversos aspectes d'aquesta via de coneixement. Una actitud d'obertura incondicional amb tot allò que suposa de desprotecció i de risc, que aquesta obertura es doni cap a una realitat que sembli superar incommensurablement el propi jo, que aquesta obertura sigui corresposta d'una manera o altra, tot produint una sensació intensa de fusió amb la realitat i una consciència d'unitat global de la realitat, que aquesta experiència no pretengui posseir la realitat, de manera que el jo que l'experimenta no en sigui el centre, sinó una part alhora incandescent i evanescent, i que aquesta experiència tingui una incidència profunda en la vida de qui l'experimenta, per exemple, en forma de comunicació, o de servei, o d'ajut als altres. En síntesi, un sentit d'admiració amorosa de la totalitat. Això és el que entenia per aquesta mena de mística, però també comentava la mena de realitat, aquesta realitat global amb la que ens podríem fondre, amb la que ens voldríem relacionar, que voldríem comprendre, que voldríem admirar, deia, pot ser molt diversa, pot ser Déu, el tot, l'univers, el món circumdant, la presència de l'altre, sigui persona, societat o natura, o fins i tot el no-res. I en aquest sentit hi pot haver una mística atea, una mística panteïsta, d'un panteïsme còsmic o bé un panteïsme planetari, una mística social o una mística religiosa. I també el jo que es vol posar en contacte amb aquesta realitat també pot ser molt divers. A vegades aquest jo, que és un concepte molt subtil i molt complex, el podem veure des de la dissolució total en una realitat oceànica, informe, fins a la corroboració encesa de l'esclat de la pròpia consciència. Bé, i ara aniré vista... Llavors, fets aquests comentaris, ara que intentarem serà veure la física, quina mena de ponts entre nosaltres i l'infinit ens representa, ens apunta. El primer d'ells, que és una cosa que surt en tots els llibres de divulgació, són pols d'estrelles. Pols d'estrelles que naturalment ja no existeixen, pols d'estrelles que van existir. Bé, la història comença amb el, considerant com era l'univers quan tenia 3 minuts. I llavors només tenia hidrogen i heli, és a dir, només tenia aquests elements de la taula periòdica, en la taula periòdica aquest i aquest, els més lleugers, 75% d'aquest i 25% en massa. Això ara no explicaré com es calcula a partir del model del Big Bang, però és una constatació i això està d'acord, aquestes proporcions, amb les observacions de les galàxies més antigues, en què a través de les línies espectrals pots calcular l'abundància relativa d'aquests elements d'una manera complicada, i això és aquest bon acord entre les prediccions teòriques de l'abundància relativa dels elements i l'observació de les galàxies més antigues, doncs és un dels arguments a favor del model del Big Bang. Ara, si l'univers era un gas d'hidrogen i heli, i a més un gas homogeni, quan l'univers tenia 3 minuts, el problema és com s'han format els altres elements. Clar, perquè nosaltres, en bona part, tota la vida que coneixem, està formada en bona part per carboni, per nitrogen, per oxigen, per fòsfor, i hi ha també sodi, magnesi, calci, i llavors hi ha alguns elements d'aquests, i al voltant de la Terra que ens volta hi ha molt de ferro, hi ha molt de silici. Bé, llavors ens preguntem, tots aquests elements on s'han produït? I com saben, s'han produït dintre d'estrelles, i un exemple tenim en el Sol. El Sol té aquesta estructura, en aquesta zona d'aquí la temperatura és d'uns 10 milions de graus, a fora és uns 6.000 graus, aquí és uns 10 milions de graus, i aquí hi ha unes reaccions de fusió nuclear en què 4 nuclis d'hidrogen donen un nucli d'heli. Bé, llavors, aquest heli, un cop s'ha format l'heli, va anant cap a la part més central del Sol, i de l'energia que ve d'aquí és l'energia que ens arriba fins a nosaltres. És a dir, el Sol va transformant hidrogen en heli, va passant d'aquest àtom a aquest àtom, i així allibera energia. Quan s'acabi l'hidrogen d'aquesta zona d'aquí, llavors el Sol deixarà de cremar durant un temps. Nosaltres no ens n'enterarem perquè un fotó produït aquí tarda més de 10.000 anys a sortir del Sol, pràcticament, per qüestions de, perquè el Sol va, el fotó va rebotant contínuament amb els electrons, i llavors després això s'anirà comprimint i arribarà aquí una temperatura molt més elevada, en lloc d'uns 10 milions de graus, uns 50 milions de graus, i llavors començarà una altra reacció nuclear de fusió, que serà 3 nuclis d'heli donant un nucli de carboni. Bé, i després, quan s'acabi això, la història del Sol, diguem-ne, s'haurà acabat, però si en lloc del Sol fos una estrella més gran, tindríem que aquesta estrella, un cop hagués, tindria una zona en què de l'heli passaríem al carboni, del carboni passaríem altres tipus de nuclis. Per exemple, les estrelles més grans tenen diverses capes, com una estructura de ceba, la banda exterior tenen hidrogen, aquí l'hidrogen s'anà convertint en heli, l'heli s'anà convertint en el carboni en diversos elements successius, en neó, en un oxigen, en silici, en ferro. I llavors en el ferro és quan s'acaba la formació dels elements pesants dintre de les estrelles. Tots els elements que estan més enllà del ferro s'han format en el moment que aquestes estrelles exploten, i quan aquestes estrelles exploten envien els seus elements formats per aquí, els envien cap a l'exterior i després es podrà formar un nou sistema planetari amb planetes que tinguin ferro, que tinguin silici, que tinguin carboni i on es pugui formar vida. De manera que la primera conseqüència d'aquesta història de la matèria en l'univers és que efectivament aquests nuclis que ens formen, carboni, nitrogen, oxigen, tots aquests que hi he anat comentant, o el ferro, són elements que s'han format dintre d'estrelles anteriors al Sol. Si no s'haguessin format estrelles, com que es necessita una temperatura molt elevada per formar aquests nuclis, no existirien. De manera que ja tenim un primer element d'unió entre nosaltres i l'univers que no coneixíem i que seria aquesta matèria que ens forma, matèria que ha vingut d'estrelles primitives que van explotar. Aquestes estrelles, quan veiem la diferència entre la formació dels elements fins al ferro i els elements més enllà del ferro, podem veure doncs, que hi ha alguns dels elements ens formen a nosaltres que s'han format en el moment de la gran explosió de l'estrella, i llavors hi ha alguns d'aquests elements que coneixem i que s'han format en unes circumstàncies molt diferents que aquestes, però això no modifica la idea essencial. La nostra matèria ve d'estrelles que van existir i que ja no existeixen. Ara bé, la segona cosa que em referia, deia, som música de nombres. La relació entre els nombres, la mística i una visió religiosa de la realitat ja la trobem en Pitàgores. Llavors, per Pitàgores, els nombres representen el fonament de la realitat, representen una música de les esferes, representen la manera més profunda de fer la realitat, i aquesta cosa, diguem-ne, té una naturalesa que sobrepassa l'humà i que podria ser diví. I llavors, aquest interès pels nombres és una cosa que trobem al llarg de tota la història, i aquí a Girona aquesta història té un episodi interessant, que és en els inicis de la Càbala. I llavors aquí, en els inicis de la Càbala, quan s'omple de sentit espiritual les 10 sefirot, els nombres que van des de Déu fins al cosmos, en el pensament cabalístic, aquí doncs, són desenvolupats per Namànides, per Israel. Bé, llavors són gent que han buscat en la lectura cabalística de la Bíblia, de les Sagrades Escriptures, una lectura que volien numèrica, a partir del valor numèric de cada lletra i de cada paraula, i llavors feien una lectura, com podríem dir, computacional, anant llegint els noms que tenen un cert associats a un cert valor numèric o un altre valor numèric, combinant valors numèrics, i buscant, per exemple, en quina data s'acabarà el món, o com es podria formar vida a la Terra. Això eren coses que interessaven als cabalistes, a nosaltres també ens interessa com formar vida, però per ells formar vida era trobar les paraules adequades per dir en una escultura de fang que aquella escultura de fang tingués vida. Clar, era un altre tipus d'informació, nosaltres ho veiem com una cosa bioquímica. Bé, ara, actualment, aquell interès que tenien els cabalistes o que tenia Pitàgores en els nombres el segueix tenint la cosmologia actual. El que passa que la cosmologia actual no s'interessa tant pel nombre 1, pel nombre 3, pel nombre 5, sinó s'interessa per les constants físiques de la naturalesa. Aquestes constants físiques són, per exemple, la constant de Planck, de la física quàntica, la constant de la gravitació, la velocitat de la llum, la massa de l'electró, la càrrega de l'electró, i així podríem dir algunes altres relacionades amb les interaccions nuclears fortes i febles. Llavors, una de les sorpreses que hi va haver cap als anys 1970, aproximadament, va ser que hi va haver alguns investigadors, ara no, aquí no diré de donar noms per no afeixugar, i llavors que es van entretenir a veure quines condicions s'havien de complir perquè l'heli pogués donar carboni en una fusió nuclear. I llavors van veure que dos nuclis d'heli s'ajunten formant un de beril·li, aquest, un nucli de beril·li n'agafa un altre d'heli, llavors passa carboni, i llavors van trobar que perquè aquesta reacció fos eficaç, és a dir, perquè l'heli pogués donar carboni, o bastant de carboni, hi havia d'haver el que anomenem unes ressonàncies, unes coincidències entre les energies del beril·li, del carboni i de l'heli, i aquestes coincidències eren molt fines, és a dir, eren aquests valors de les energies depenien d'aquestes constants fonamentals de la naturalesa, i llavors trobaven que si aquestes constants eren una mica diferents de les que tenim ara, pràcticament no es formava carboni, és a dir, pràcticament la taula periòdica es quedava aquí, amb hidrogen, heli, liti, beril·li. És a dir, clar, nosaltres veiem tota aquesta taula periòdica dels elements, però la taula periòdica, segons com, hauria pogut ser molt diferent, hauria pogut quedar truncada aquí, o quedar truncada aquí. I llavors els va sorprendre molt que aquestes constants físiques que nosaltres podem trobar a l'última pàgina dels llibres de batxillerat de física, en què vas, per fer els problemes necessites els valors numèrics d'aquesta constant, i sembla que no tinguin al darrere cap secret, que siguin una simple mesura, que és el que hem fet, mesurar aquestes constants, si les varies una mica en un ordinador, fas simulacions per ordinador, trobes que aquelles constants tenen un paper crucial perquè es pugui formar tot això. I llavors això és una cosa interessant en el sentit que veiem que al darrere de la matèria hi ha una cosa més profunda, més subtil i relacionada amb els nombres, més abstracta, i que permet que existeixi la matèria de què estem formats. És a dir, si en l'univers la constant, la massa de l'electró o la càrrega de l'electró o la velocitat de la llum o la constant de Planck haguessin estat una mica diferents, probablement no hi hauria cap d'aquestes galàxies, no hi hauria cap d'aquestes estrelles, o aquestes estrelles no produirien llum, o bé, també hauria pogut ser que l'univers fos simplement un gas molt diluït, si s'hagués expandit més ràpidament del que es va expandir, o la constant de gravitació hagués estat més petita del que és, l'univers s'hauria dilatat tan ràpidament que no hauria tingut temps de formar estrelles. I llavors això és una cosa curiosa. Una altra cosa que crida l'atenció de l'estructura matemàtica de l'univers és que hi hagi matèria. Clar, nosaltres considerem que és lògic que hi hagi matèria en l'univers. Molts la considerem com la realitat més segura, més indiscutible, perquè la veiem sempre. Això pels físics no és així, sinó que és una gran sorpresa que hi hagi matèria pel fet que hi ha antimatèria. I llavors l'antimatèria és un tipus també de contingut material, podríem dir, és a dir, que té massa, però té la particularitat de que si, per exemple, parlem, concretem un electró i un antielectró, que és un antielectró, és igual que un electró, amb una càrrega elèctrica oposada, però té la característica que si es toca amb un electró, desapareixen electró i antielectró i només queda radiació electromagnètica, només queda llum, entre cometes. Bé, llavors, també, pels protons i antiprotons, pels neutrons i antineutrons, i sempre amb aquesta idea de que si es toquen l'un a l'altre només queda llum. Bé, i ara, clar, dintre de la lògica de l'univers, quin paper hi juga l'antimatèria? Clar, si nosaltres estem en la física clàssica, l'antimatèria és una observació, és aquí, l'hem observada, doncs què hi farem? Però va venir com una gran sorpresa, de fet com una predicció d'una equació quàntica, però llavors et preguntes quin és el seu paper en la lògica del món. Dintre de la física quàntica sí que juga un paper, en canvi no és una cosa sobrera, no és una cosa extravagant, una cosa supèrflua, sinó que és una cosa necessària perquè hi hagi compatibilitat entre la física quàntica i la relativitat especial, no la relativitat general, sinó la relativitat especial, a través d'arguments complexos, però es pot veure que llavors, perquè hi hagi aquesta compatibilitat entre aquestes dues grans branques de la física, física quàntica i relativitat especial, necessites que hi hagi antimatèria i en principi que hi hagi simetria entre matèria i antimatèria, tret que aquesta simetria es trenqui. Llavors, el problema de que hi hagi actualment matèria en l'univers, no hi ha la matèria que ens forma a nosaltres, carboni, nitrogen, etc., sinó fins i tot hidrogen i heli, que ja hi havia, eren abans que nosaltres, allò, el problema l'anomenem el problema de la ruptura de la simetria entre matèria i antimatèria. Què hauria passat si hagués hagut simetria entre matèria i antimatèria? Doncs que quan l'univers hagués tingut una milionèsima de segon, aproximadament, o una centèsima de segon, depèn de la massa de les partícules, matèria i antimatèria s'haurien anihilat entre elles, perquè estaven molt properes, i llavors només hauria quedat llum. De manera que l'univers més plausible, teòricament, seria un univers format només per llum, un univers que inicialment, en les seves primeres mil·lèsimes de segon, va tenir matèria i antimatèria, que després només va quedar llum. I llavors, la gran pregunta, una de les grans preguntes que ens fem avui és, bé, què va trencar aquesta simetria entre matèria i antimatèria? I es coneixen dues desintegracions del caó neutre i d'una partícula formada per quarks B, que quan es desintegren trenquen lleugeríssimament la simetria entre matèria i antimatèria. El problema és que ho trenquen tan lleugeríssimament que encara no explica, pel que sé, la ruptura, grau de ruptura de simetria entre matèria i antimatèria. Llavors, què vull dir en la ruptura de simetria entre matèria i antimatèria? Vull dir que hi va haver un moment en l'univers, un moment, diguem-ne, molt de l'ordre de quan tenia milionèsimes de segon, que hi havia per cada 100 milions d'antiprotons, hi havia 100 milions més un protons. Llavors, clar, hi va haver un moment, això podia subsistir mentre estava prou calent l'univers, ara no tenim els detalls, però hi va haver un moment quan l'univers va arribar a una temperatura prou baixa, que per nosaltres seria elevadíssima, protons i antiprotons es van anihilar, van donar llum, i per cada protó ja es van formar 200 milions de fotons. És a dir, cadascun dels nostres protons i dels nostres neutrons és el supervivent d'una gran catàstrofe còsmica en què va desaparèixer pràcticament tot el contingut material de l'univers. I llavors, per cada protó, tenim al nostre voltant, en la radiació còsmica de fons, uns 200 milions de fotons aproximadament. Això són observacions que es fan, per això diem d'aquests 100 milions aproximadament. Bé, encara no sabem com ha estat així, però ens ajuda també a veure que el món podria ser molt diferent i que el món que nosaltres considerem un món naturalíssim és un món sorprenent. I això, diguem-ne, aquesta sensació de vinculació de la nostra existència a través d'una sèrie d'estructures matemàtiques molt subtils del món, estructures matemàtiques que de vegades consisteixen en valors d'unes constants i a vegades consisteixen en la ruptura d'una perfecció, d'una simetria, de la perfecció d'una simetria, veiem que estan profundament vinculats a la nostra existència, a l'existència de matèria en l'univers. Llavors és un altre tipus de vinculació, aquesta més subtil, més estranya, que també és d'aquelles sensacions que tens que quan la vius a fons, quan te n'enteres, quan ho comprens, augmenta la teva sensació de sorpresa d'estar aquí en l'univers i veus que al darrere d'això hi ha d'haver unes estructures lògiques extraordinàries. El tema de per què l'univers està tan ben fet perquè pugui tenir vida, clar, és una cosa que també ha suscitat l'interès des del punt de vista religiós. Llavors hi podria haver diverses maneres. Una manera podria dir, mira, aquest univers ha estat fet així per tal que hi hagi vida. Seria una possibilitat. Clar, no és una possibilitat científica, diem-ne, no, això no forma part de la ciència, però tampoc va contra la ciència, simplement una interpretació, diem-ne, enllà de la ciència. Però, clar, científicament voldries comprendre això, i això hi hauria dues maneres de comprendre. Una seria arribant a tenir una teoria que t'expliqués per què passen aquestes coses. Aquesta teoria encara no la tenim, hauria d'anar més enllà de la matèria estàndard. O hi podria haver una altra manera, que sona una mica desesperada, però que en principi no es pot excloure, que hi hagi molts universos. Això, el llibre del Hawking, del Gran Disseny i molts altres llibres, parlen d'aquestes idees. La idea que hi podria haver molts universos i que d'aquests universos els valors de les constants físiques serien diferents els uns en els altres, hi hauria molts universos formats només de llum, hi hauria alguns universos en què s'hauria format hidrogen i només hi hauria hidrogen i prou, i llavors nosaltres, clar, per força, hem d'estar en un univers en què permeti l'existència de vida, si no, no existiríem. I ara, conceptualment, és una de les qüestions obertes. Ara suposem, de tota manera, que hi hagués molts universos, i que llavors, que a vegades es fa, de suposar molts universos, suposes que tots ells estan regits per les mateixes lleis físiques, però amb diversos valors de les constants. I llavors, clar, també, des del punt de vista religiós o espiritual, religiós, en dic d'una manera molt general, dic en el sentit de relligament amb el món i de relectura del món, no ho dic en el sentit pròpiament de catolicisme o d'islam, dic en aquest sentit una mica més general de relligament. Clar, llavors, veus en aquesta mena de model mental, veus la possibilitat d'una transcendència del món, perquè llavors, si aquestes equacions estiguessin regint molts universos diferents, aquestes equacions, ja no podríem dir que transcendeixen tots aquests universos i transcendeixen en el doble sentit de que són condició necessària per l'existència d'ells i al mateix temps que estan més enllà d'ells, dir que es podria acabar l'univers sense que s'acabés aquest tipus de lògica, de lògica prèvia a aquesta, a l'existència del món. Bé, una altra cosa sorprenent, deia aquí, som pols d'estrelles, som música de nombres, som germans de l'infinit. Bé, aquest de germans de l'infinit era una cosa relacionada amb la grandiositat de l'univers. I precisament en aquest llibre que havia escrit, que es titulava La poesia de l'infinit, que he llegit abans, és un llibre que és sorgit de com, bueno, va venir d'una conferència que m'han encarregat fa molt de temps de parlar de l'infinit en la poesia, que és tot un tema interessant, però llavors vaig anar més enllà pensant en aquestes qüestions i vaig intentar veure com en la història de la poesia, 10 a 12 poetes, com havien expressat la sorpresa de la immensitat del món, i què fem nosaltres en un món tan gran. Llavors nosaltres estem en un planeta, clar, això són una sèrie de galàxies observades pel satèl·lit Hubble, la nostra galàxia no hi és, aquí no s'hi veu perquè està feta aquesta imatge des de la nostra galàxia, però bé, suposem que la nostra galàxia fos aquesta, no ho és, però tant se val. Llavors, clar, nosaltres seríem una espècie que viu en un planeta que està en una zona intermèdia, més aviat més cap als afores que cap a dintre, d'una galàxia, però llavors veus aquesta immensitat que té com a radi uns 13.700 milions d'anys llum i llavors realment et sents completament desbordat, perquè recordin que la llum va a 300.000 quilòmetres per segon, imaginin-se 13.700 milions d'anys anant a aquesta velocitat. És una cosa que realment és difícil arribar-la a assimilar, és molt fàcil escriure-ho, poses 10 elevat al que sigui, però llavors a vegades et familiaritzes tant amb escriure nombres grans que perds la sensació de la intensitat, aquesta sensació vertiginosa dels nombres. Bé, llavors, clar, com ho interpretem això? Clar, a vegades doncs, ho pots interpretar dient, bueno, no som res davant de tota aquesta immensitat, i llavors religiosament també ho podria pensar, quina mena de lògica pot tenir pensar que algú pensi que hi pot haver algun déu que s'interessi per nosaltres. Clar, això ja sé que és cosa metafísica, però clar, si som tan petits i tot és tan gran, doncs realment sembla, o que aquí si hi havia algun interès en nosaltres, sembla que s'obrin moltes coses, i això dintre de la mentalitat més clàssica, doncs veiem que hi ha molts poetes que es pregunten doncs, i què fan totes aquestes astres estrelles, si l'important érem nosaltres, per exemple, religiosament, suposem, tot l'altre què fa, per què hi ha tota aquesta despesa immensa d'energies i tot això. Bé, clar, llavors és una cosa i que crida l'atenció en moltes èpoques, i l'Edgar Allan Poe, que és el famós poeta americà, i es proposa el model del Big Bang, precisament, molt abans que l'Einstein, té una intuïció no científica, però proposa també una cosa semblant al Big Bang, per intentar comprendre una mica què fem i aquests espais tan buits. Ell encara no imaginava escala còsmica, sinó només escala de la nostra galàxia, però ja el sorprenia. Bé, llavors, què ens diu la física actual sobre això? Ens diu coses molt sorprenents, i ens diu que perquè en un univers hi hagi un sol microorganisme, dient tot això, suposem, perquè la condició necessària perquè hi hagi un sol microorganisme en un sol planeta, n'hi pot haver molts planetes, però la condició, en el pitjor dels casos, perquè hi hagués un sol microorganisme en un sol planeta, trobes que l'univers hauria de tenir aproximadament uns 7.000 milions d'anys llum de radi. Clar, llavors una cosa que no lliguen les coses, no lliguen aparentment, perquè un microorganisme és petitíssim, un bacteri és petitíssim, en una gota d'aigua n'hi pot haver molts. Llavors, per què? Quina mena de lògica fa que hi hagi aquell lligam tan intens des del punt de vista de la grandària entre allò tan petit com un bacteri i un univers d'uns 7.000 milions d'anys llum de radi? Doncs bé, per la història de la matèria. El bacteri està format per carboni, nitrogen, oxigen, etc. I això es va formar a l'interior d'estrelles, com he dit abans, i això vol dir que es va haver de formar una primera generació d'estrelles, que aquesta primera generació d'estrelles va haver d'explotar, van haver d'escampar el seu contingut pel voltant, es va haver de formar una segona o una tercera generació d'estrelles, que llavors pel seu voltant van poder tenir alguns planetes on hi havia ferro, silici, carboni, nitrogen, oxigen, i allà va començar algun procés evolutiu que no sabem com va portar la vida. Però clar, llavors, quan comences a sumar aquesta formació d'una primera generació d'estrelles, una segona generació d'estrelles, potser una tercera, i comences a sumar els anys, et queda una cosa de l'ordre d'uns 6.000, 7.000 milions d'anys llum. De manera que fins i tot l'existència, la petitesa, està molt vinculada a lo gran. Si ara pensen en una espècie intel·ligent, diem-ne, com que aquí a la Terra s'ha tardat uns 3.500 milions d'anys per tenir-la, sumin aquells 7.000 milions d'anys, 3.500 milions d'anys més, i et quedes en 10.500 milions d'anys més. Llavors, perquè hi pugui haver una espècie intel·ligent, no sé si moltes o poques, però ara perquè n'hi hagués tan sols una de sola, necessitaries un univers que tingués un radi d'uns 10.500 milions d'anys junts. Per què? Perquè l'univers es va expandint. Si l'univers fos estacionari, no, però com que l'univers es va expandint i la banda més llunyana que en podem observar marxa a la velocitat de la llum aproximadament, llavors es produeix aquesta sensació de que aquesta grandiositat és una cosa, que una condició necessària per la nostra existència. No dic que sigui fet perquè nosaltres existim, això la ciència no ho pot dir, ni ho pot dir ni ho pot desmentir, això és un tipus de cosa més metafísica, parlar de sentit, parlar de finalitat de l'univers, no està exclòs, però clar, no està dintre pròpiament del pensament de la cosmologia. Bé, llavors hem vist aquest triple lligam a través de la cosmologia amb l'infinit o amb l'extensió. En primer lloc, la nostra matèria formada en estrelles anteriors, la nostra matèria supervivent d'un gran cataclisme còsmic. Hem vist, en segon lloc, la nostra dependència d'una sèrie de coincidències matemàtiques, d'una estructura matemàtica molt profunda i una estructura matemàtica que existia molt abans que nosaltres, que existirà quan nosaltres ja no hi siguem, i que llavors et sorprenia molt. A vegades diuen, bé, Déu és un invent dels humans. Bé, potser sí, però en tot cas podríem, encara ens preguntem, les equacions matemàtiques són un invent dels humans o són una realitat? És a dir, quan ens preguntem si Déu és un invent dels humans o no, pensin que també ens preguntem si les matemàtiques són un invent dels humans, una construcció purament humana, o si corresponen a una realitat profunda del cosmos. Clar, hi ha arguments per les dues bandes, eh? Llavors molts matemàtics són de naturalesa més aviat platònica i pensen que realment més que inventar coses estan descobrint coses que existeixen, que tenen una realitat independent de nosaltres. I això ho penses, no ho pots demostrar, però ho penses perquè clar, a vegades invents matemàtics, construccions mentals que has fet, resulta que poden descriure amb gran precisió alguns fenòmens físics que no havies observat mai, que llavors amb una precisió extraordinària, i clar, i et sorprèn aquesta coincidència d'unes construccions matemàtiques que vas fer sense tenir ni idea que poguessin existir aquells elements de la realitat i que després s'hi adapten tan bé. Alguna mena de consistència lògica té el fet de pensar que potser les matemàtiques tinguin una realitat independent de nosaltres, encara que les matemàtiques que nosaltres coneixem siguin una aproximació, no siguin la realitat última de les matemàtiques, sinó una aproximació cap a unes matemàtiques que cada vegada poden ser més pures i més reals. No ho sabem. Bé, llavors tenim la tercera qüestió que comentava, és l'infinit. Llavors, quan mirem el cel de la nit i quan ens sorprenem de tots aquests estels, ens podem tenir la sensació aquesta de que tota aquesta immensitat ens nega i ens diu que no som res. Clar, si ho veus com l'existència de tot això com una condició necessària per la teva existència, veus que tota aquesta immensitat no et nega, que és una condició per l'existència teva, no necessàriament perquè tu existeixis, però com a mínim sí, una té una lògica relacionada amb la teva existència. Clar, per què hi ha d'haver moltes galàxies? Perquè si l'univers és molt gran i originalment era homogeni, llavors quan s'ha expandit, tindrà més o menys, estadísticament, en zones grans, tindrà les mateixes característiques, aproximadament, fent una mitjana amb volums suficientment grans. Llavors, sí, per aquí hi ha una sèrie de galàxies, en mitjana, en grans volums, també tindràs que als altres llocs també hi ha d'haver moltes galàxies i llavors per això, per força, hauràs de tenir tots aquests nombres de galàxies. I llavors hi hauria altres coses però més relacionades amb la biologia. Som tempteig d'atzar, som lluita per la vida, som raó que indaga, som temps obert. Ara comentaré breument això de som raó que indaga, i llavors també un dels llibres que hi he escrit era un llibre sobre cervell i univers, dues cosmologies, perquè el que em cridava l'atenció del cervell com a cosmos era també la immensitat del cervell, una immensitat des del punt de vista de la complexitat. En el cervell tenim uns 100.000 milions de neurones, coneixem uns 100.000 milions de galàxies a l'univers, però a l'univers que nosaltres coneixem, però clar, aquests 100.000 milions de neurones del cervell, vaja, en concret del còrtex, llavors constitueixen un cosmos, per dir-ho així, molt més complex que el cosmos exterior. I llavors va bé referir-se també a aquest cosmos interior. Per què dic que és molt més complex? Perquè en l'univers totes les galàxies interaccionen segons una mateixa llei, que és la llei de la gravitació. En canvi, dintre del cervell, les neurones interaccionen les unes amb les altres a través de les sinapsis. Llavors, una sinapsi és una unió entre una neurona, això és la terminal de l'axó d'una neurona, una ramificació final de per on la neurona envia el senyal, i això és una dendrita de la neurona postsinàptica de la segona neurona, és a dir, per aquí arriba un senyal, per aquí hi ha un petit interval, un petit buit, des d'aquí s'envien neurotransmissors cap aquí, aquí hi ha neuroreceptors, i aquests neuroreceptors porten la informació cap a aquesta altra neurona. I llavors aquí, clar, aquestes sinapsis poden ser activadores o poden ser inhibidores, poden anar modificant la seva intensitat amb el temps. Quan emmagatzemem una memòria en la nostra ment, el que passa és que canvien aquestes sinapsis, no canvien les neurones, però canvia la intensitat de les sinapsis. Què vol dir canviar la intensitat de les sinapsis? Doncs, per exemple, que abans d'emmagatzemar un record, per exemple, aquí tenies 500 neuroreceptors, que són com portetes, que deixen passar els neurotransmissors, però si en lloc de 500 portetes en poses 700, clar, llavors aquesta sinapsi serà més intensa i hi haurà més portes que rebran els neurotransmissors. Anàlogament, si aquí abans enviaves 1.000 neurotransmissors, si en lloc d'enviar-ne 1.000 n'envies 1.500, també aquesta sinapsi serà més intensa. Llavors, clar, com que sinapsi a sinapsi hi ha molta més complexitat, llavors, per força, encara que tinguis el mateix nombre d'elements, tens molta més complexitat aquí. A més, en les galàxies estaven escampades més o menys homogèniament, però en el cervell és crucial que hi hagi uns determinats tipus de connexions entre els diversos tipus de neurones. Clar, quan comences a pensar en aquests termes, quan et preguntes què volem dir amb un univers, què volem dir amb un cosmos, un lloc on hi ha ordre, un lloc grandiós, ja? I aquí el cervell seria grandiós des del punt de vista de la complexitat, quan et preguntes aquest ordre d'on ve, quan et preguntes pel Big Bang del cervell, clar, pensin que mentre hi ha, durant la gestació hi ha alguns moments en què es produeixen 250.000 neurones per minut, alguns moments a la punta de formació, clar, això és com un Big Bang realment, no és un Big Bang naturalment en extensió, però sí que és una cosa sorprenent. I on l'evolució del cervell, clar, tot això té una història, té una lògica interna que és molt, molt curiós. I per acabar, bueno, llegiré un parell o tres de poemes després, però abans d'acabar, clar, voldria dir, i tot això em porta. Clar, llavors aquí arribem a la part trista de la cosa, llavors la part trista de la cosa, i que també fa pensar religiosament, des d'aquest punt de vista còsmic, és que la vida s'acabarà a l'univers. La vida s'acabarà primer a la Terra, la vida s'acabarà perquè el Sol anirà cremant cada vegada més intensitat, és a dir, un cop s'hagi acabat aquesta part d'hidrogen d'aquí, després, quan cremi, al començament cremarà molta intensitat i de mica en mica el Sol s'anirà dilatant, però abans que es dilati ja, la quantitat de calor canviarà, dintre d'uns 3.500 milions d'anys, ja serà tan gran que farà que tots els mars de la Terra s'evaporin. I dintre d'uns 4.500 milions d'anys el Sol haurà crescut tant que s'haurà empassat Mercuri, s'haurà empassat Venus, i de manera que llavors ni a la Terra ni a Mart i estarà tot tan calent que no quedarà vida. Bé, llavors podem dir, bé, si passa això, què hi farem? Suposem que anéssim a una altra estrella, llavors alguns diuen, bé, anem a una altra estrella, i llavors així ho solucionem. Sí, però que passa, clar, que aquesta altra estrella, si anem, si és una estrella que sigui com el Sol ara, malament rai, perquè quan arribem allà ens passarà el mateix, i pitjor perquè hi arribarem amb retras. Llavors dius, bé, què necessitaria? Clar, llavors necessitaries anar a una estrella que ara estigués començant, que estigués com la Terra, diem-ne fa 2.000 milions d'anys, alguna cosa d'aquestes, perquè clar, perquè et sortia compte el viatge, perquè si has d'anar allà i quan arribes allà ja tanquen les portes, clar, això no surt a compte. Bé, llavors, en principi, clar, per fer això hauríem de trobar alguna estrella que tingués un sistema planetari adequat, que aquesta estrella tingués l'edat adequada, fos prou jove, però clar, de moment encara no ho coneixem, hi ha dos o tres satèl·lits enviats per buscar aquest tipus de coses, de moment encara no ho coneixem, hauries d'apuntar molt bé, perquè no, encara que hi hagi bastants sistemes extraplanetaris, vull dir, molts exoplanetes, molts sistemes planetaris fora del solar, de moment encara no se n'ha trobat cap que sigui semblant al nostre, es segueix buscant, és lògic que no s'hagin trobat semblants al nostre, perquè els que es detecten millor són els que tenen planetes grans, com és lògic, és més fàcil detectar una cosa gran que una cosa petita, de manera que això no ens hem d'alarmar, però sistemes planetaris com els nostres no és una cosa abundantíssima, tot i que coses que s'han descobert curioses és que probablement hi ha molts més planetes que estrelles, i hi ha planetes que van per lliure, que van quedar despenjats del seu sistema planetari. S'estan trobant moltes coses curioses i interessantíssimes. Bé, però llavors imaginem que anem d'estrella en estrella i ho fem unes quantes vegades. Evidentment, si podem arribar a final de mes ja farem prou, i si podem viure 60 milions d'anys més en conjunt, l'espècie ja haurà fet prou, que els dinosaures van viure uns 150 milions d'anys i prou que van fer. De manera que quan dic 3.000 milions d'anys és fer volar coloms, però vaja, suposem, extrapolem. Clar, hi haurà un moment que la vida
s'acabarà tot arreu de l'univers, a qualsevol lloc. I això per què? Perquè les galàxies es van envellint. Les galàxies, clar, cada vegada tenen menys hidrogen i menys heli, i aquest hidrogen i heli s'ha anat transformant en carboni, s'ha anat transformant en nitrogen, elements més pesants. I amb elements més pesants és més difícil fer estrelles noves. I llavors, clar, arribarà un moment que les galàxies seran velles, i ser velles vol dir que la seva proporció, la seva capacitat de formar estrelles noves serà limitadíssima, i la capacitat de formar estrelles noves capaces de mantenir vida serà pràcticament nul·la. I llavors ens deixen aquesta sorpresa última de que, quina cosa passa, en, què passa en tot aquest univers, per què? I és la pregunta també del sentit de l'univers, i aquest, aquestes sorpreses que sempre deixen més en la contemplació, en la sorpresa, més que no pas en la seguretat de cap tipus de resposta. Pensin, clar, que de poques seguretats podria dir, si ara diem que el 70% de l'univers és energia fosca i encara no sabem què és energia fosca, i que la matèria que coneixem només és el 5% de l'univers. Si ara diem que ignorem de què està constituït el 70% de l'univers de matèria fosca i el 25% de l'univers de matèria fosca i el 70% de l'univers d'energia fosca, clar, queda que el que coneixes pròpiament és la matèria, que la nostra matèria coneguda, que només és un 5% de l'univers, de manera que amb això poques conclusions definitives podries treure d'això, tret que és molt bonic, doncs, estudiar aquestes coses. I ara llegiré tres o quatre poemes relacionats amb això. Un poema el titulava sobre, deia, un Déu que no fa falta. Llavors deia, un Déu que no fa falta, em diuen, i tenen raó, probablement, i el trobaran quan sentin que res no fa falta, la pura, profunda llibertat de sentir que res no cal, que tot és do, que tot és gràcia, que no cal l'univers, que no calem nosaltres, que no cal seguretats, possessions, plaers, demostracions, miracles, sinó tan sols abandonar-se a la pura, inefable plenitud d'aquest ara etern, d'aquest immens aquí, d'aquest buidar-se humà tan plenament diví en la misteriosa realitat arruantada i alta d'un Déu que, sent-ho tot, de vegades no fa falta. És a dir, aquí, a vegades, quan des de la ciència, a vegades dius que si no demostres l'existència d'un Déu, que llavors no creuràs en aquell Déu. Jo no sé si la ciència ho pot demostrar o no demostrar, a mi la ciència em sembla una activitat molt bonica, però religiosament neutra en aquest sentit. Però fins i tot la ciència, quan dius no fa falta i poses l'atenció en allò que no fa falta, llavors el que descobreixes és que no és només que aquest Déu no faci falta, sinó que nosaltres no fem cap falta. Llavors l'humanitat no fa falta, però hi és, però no fa falta. La matèria hi és, però no fa cap falta. L'univers podria ser de llum. L'univers hi és, però en el fons potser tampoc no fa falta. I llavors això o pot portar aquesta mística del no-res, que comentava abans, és una possibilitat, o una mística de la llibertat, d'una llibertat absoluta. No-res no feia falta i estàs aquí. Un segon poema està relacionat amb aquella immensitat de l'univers. Et diuen, de què serveixen tantes galàxies, aquests buits immensos, aquestes extensions vertiginoses, si l'objectiu i el sentit de l'univers és l'amor? No és una supèrbia ridícula i patètica pensar que nosaltres puguem ser destinataris de tanta intensitat? Però saps que no, que potser no és ni ridícul, ni patètic, ni superb, que els nostres àtoms s'han format en estrelles mentre l'univers s'expandia veloçment, que el pla dels nostres òrgans s'ha anat formant en un llarg tempteig evolutiu mentre l'univers es dilatava veloçment, i que, per tant, només podíem ser en un univers immens, en una barreja de glòria i de desolació, en una superposició de plenitud i d'abandonament. No repugna la raó que sigui així, que la lletra de l'univers sigui la matèria, que l'esperit de l'univers sigui la raó, que el foc de l'univers sigui l'amor, i que puguis dir Déu sense sentir-ne vergonya, aquesta raó que et supera, aquest amor que t'excedeix, aquest sentiment d'obertura i de misteri. Ja llegiré dos poemes més i amb això acabo. Un estava referit al cervell, la raó i el cervell. Dic que alguns parlen de la raó com d'un producte del cervell, D'altres parlem del cervell com d'un producte de la raó, d'una raó anterior als humans, als animals, a les estrelles i galàxies, una raó igual o superior a la de les lleis físiques, una raó capaç de crear encara més raó, una petita raó que pogués anar reconeixent lentament la raó inicial, profunda i grandiosa. Alguns parlen de la química com única base del pensament i de l'amor, com si el fet que la tinta sigui química pogués negar el sentit de la paraula escrita amb tinta, com si la raó de la química pogués excloure que la raó de fons pogués ser també igual o superior a l'amor que puguem saber nosaltres. En definitiva, aquest poema es referia a la raó, i dintre de la ciència hi ha dues maneres diferents de veure la raó. Hi ha una manera més propera a la biologia i una manera més propera a la física. En la biologia veus la raó com una activitat del cervell, com una activitat d'un òrgan casual produït per l'evolució, i llavors és una manera. Clar, llavors veus la raó com una cosa sorprenent, com una raó potser casual dintre d'un univers sense sentit. Quan fas física, en canvi, trobes una raó de fons, una raó constituïda per lleis fisicoquímiques que ja funcionaven abans que existissin els humans, abans que existís la Terra, abans que existissin els àtoms que ens formen, que seguirà funcionant, imaginem, quan nosaltres ja no hi siguem. Llavors et trobes dintre d'una raó, diguem-ne, més abstracta, més grandiosa, més desbordant, incomparablement superior a la raó que puguem tenir nosaltres. I llavors això també és un altre tipus de relació amb la immensitat, aquesta de sorpresa, de sentir-se immers en aquesta raó grandiosa. Moltes gràcies i bona nit.